Diumenge 26 de març 2023, estem aquí de nou.
Patant la força. Sí.
Dominical, quinzenal, l'Assemblea Majares, Contraran d'FM, emissora lliure no comercial.
Del Dial de Barcelona i www.contrabanda.org per tot l'univers.
91.4, que no hem dit, el 91.4.
Sí, el Dial de Barcelona, 91.4, certament.
Doncs,
des d'allà, la costa de Vallvidrera, no? Els peus del Tibidabo, la nostra antena experimental, no?
Felicitats.
Envia les zones del CIAN. Avui li explicava no sé qui com funcionava les zones del so i després d'estar 5 minuts explicant me n'he adonat que m'ho estava inventant o que realment no tenia consciència de que ho estigués explicant bé, però llavors he deixat el tema, però anava així. Perquè deia que les zones greus, no? Són més... O sigui, viatgen més lluny perquè com que són més llargues que les zones de freqüències altes que són com... No? Són, tenen l'amplitud d'ona, que se li diu, més curta. Però llavors després no sabia com cloure el tema.
Segur que les famílies aquí...
Tu saps això?
M'acabes de fer pensar.
Ui, espera. Has canviat de micro una altra vegada, m'has fet trampes.
He canviat, ah, és veritat.
Però no passa res, ja està, ja tens el micro.
Acabo de pensar en els espermatozous I i X.
Que tenen els espermatozous
X. Els espermatozous I, que són els que porten el gen masculí, diguem-ne, aquests són més ràpids però arriben menys lluny. I en canvi els espermatozous X són més resistents, van més lents però arriben més lluny. Per això... Això no ho sabíeu?
Hi ha una mica més de
noies que... Us estic descobrint aquí el meravellós món de la concepció.
No, jo sabia dels cromosomes, però no tenia identificat, clar, és l'espermatozoide que porta el cromosoma
al
I o a l'X, no? Com si diguéssim XX o XY, no? O XXI, perquè també n'hi
ha. No, l'X el porta la... O sigui, el cromosoma humà és XX o XY.
Ah, l'X sempre el dona la dona, com si...
El dona l'òvul. L'òvul és X sempre. Llavors, els espermatozous poden ser I o X. Per això hi ha la cosa aquesta que l'home posa el sexe.
Ja anem destapant coses,
entre cometes.
Bueno, va, anem a Teresa, i com sempre de rigor presentem qui està avui a l'estudi.
Sí.
De Contraband FM a l'Ateneu en Silvia Popular, aquí al cor del Raval.
Sí.
Eduardo Manos Tijeras, sí. Home de negre avui.
Molt laturbat, brutal.
Perturbat?
No, laturbat, que és la setmana que porto un grup que ha anat, bueno, que han vingut a fer un concert.
Ah, ara ens explicaràs
molt, això. Molt sentimental, molt així d'aquesta que passen a Sequoia.
Que bonic.
Setmana de benvinguda a la primavera. I bé, prou content, em fa mal el fetge, m'estic morint, però sona el mòbil els teus missatges de WhatsApp perquè no tens activat i sonen per antena, però no passa res.
Això ara ho resolem.
I Eduardo Manos Tijeras aquí.
Un servidor, Néstor Majara, samarreta de la Mosca TV, les felicitem, mitjà germà, 20 anys, vintage també elles, no tant com nosaltres, però també.
I han anat a gravar un concert de Cumbia Caos aquest cap de setmana.
Mira.
Has vist també com m'està ben totes les
coses? Molt bé, estàs ahí tope.
De tant en tant, una mica. A més tinc certa addicció al telèfon mòbil, intento treure'm, però no.
Bueno, esperem que avui, a part d'addicció, també tinguem dicció.
Som politoxicòmens.
Perquè el programa d'avui s'ho mereix, tenim el privilegi de que avui tindrem
un àmbit molt literat,
dues convidades de luxe, i de moment en tenim una que ja l'heu escoltat, que s'estrena a Contraband FM, però no a una ràdio, després ens explicarà, que és la Núria Viladomat. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, nois.
Bona hora.
La Núria, multifacètica ella, avui en principi l'hem convidat com a autora i escritora Veus, ara anava a dir malament. Solteres i encantades.
Solteres i encantades.
És que hem estat ara d'en... Bueno, explicant una anècdota sobre el títol i encara ficaré la pota. Però vés a saber també la conversa, ja veieu que a vegades pot tenir...
Aquí sempre derivem.
Derroteros i derivades, ja saber què acabem parlant. I després estem esperant una il·lustre antiga contrabandista, l'estimada Júlia Bacardit.
No de beguda, sinó de... De Júlia?
Sí, ja ens explicarà, si vol, els vincles amb el Ron, que pot tenir
la seva nissaga.
En tot cas, bueno, avui també ve des de la seva faceta, en principi, d'escriptora, bastant en l'actualitat aquests darrers dies, i arribant.
Molt bé.
Arribant. No sabem com, però...
En el dia, a la setmana de la poesia, no? Ha sigut?
Ah, sí?
Sí, fent lletres ferits, amb aquests dies internacionals, que sempre hi ha de tot i de no res, perquè al final, no, per inventar-se dies i commemorar, però bueno, són les lògiques aquestes que tenim en el capitalisme. No?
Bueno, doncs farem un programa molt líric.
Convertit en...
Intueixo.
Bueno, en algú tan fagocitador de realitat que se'ns escapa.
Jo sabia que era la setmana al piano, però bueno, no sé si farem sonar algun piano també.
Ah, doncs hi havia molts pianos en el concert que he estat jo aquesta setmana.
Pues veus?
Perquè vull parlar-vos ara i posar-vos la cançó de Tour de Franc.
Vinga, pues posem-la, ara ens expliques per què i després anem, o ja diem una mica d'informació pràctica.
Diem informació pràctica, així ja tanquem el tema,
de servei.
Ho ventilem, no? Perquè al final és un compromís que tenim, però no ho fem des d'un caràcter professional, perquè ja sabeu tothom que Contraband FM és una ràdio amateur, lliure i no comercial, o sigui que nosaltres ho fem per amor a l'art i per alguna entrada o algun llibre que ens regalen els autors que venen a fer entrevistes, però a vegades se'l descuiden i no passa res, no li retraiem mai les coses, com anem en públic. Crec. I bé, doncs saludem a les ràdios germanes del País Valencià que remeten aquest programa, que són Ràdio Mistalera, a la Vall del Vall...
No, a la Xaradènia.
A la Xaradènia, Ràdio Activa, a la Vall del Vall de la Cuià, i Ràdio Malva, en els barris mariners de València, de la Malva Rosa.
Ah, mira, ostres!
Sí. I a Ràdio Trama de Sabadell,
sí.
En el Vallès, última incorporació, i altres ràdios que es vulguin sumar.
Que ens remeten, però que no t'ho diuen.
O no ho sabem, però que se'n remetin. I després ja
sabeu... Nosaltres ens remeten perquè fem molts programes en català, si no, no ho farien.
Bueno, avui potser acabarem parlant, li donarem a la llengua, però a part potser parlarem també de llengua, o no, segurament, també. A veure que també li ve de gust comentar-nos a la Júlia i que també tingui ganes d'entrar al trap. Que no l'estil musical, la Núria.
Parlem de llengua.
També parlem de llengua.
I
després dir-vos, evidentment, que segurament ja ens esteu escoltant des d'aquest format, la gran majoria, però no ho sabem, que ens podeu escoltar des d'un podcast, des d'un blog, que és majares.contrabanda.org.
Sí.
Podcast que des d'on podeu recuperar la gran majoria de programes.
Des de que fem podcast, que és no 26 anys, però quasi ja 20 anys de podcast tenim.
Perquè...
no, el que sé, des del 2004 o així, no?
Després
dels temps que fèiem en el Centre Social Madalenes amb la de Colau, tallers de podcast, no?
Des d'aquella època, exacte. Després ho investigaré, ja et diré quina data. En tot cas, més informació sabeu que ens podeu seguir des de l'única xarxa social que tenim, digueu-nos viejunos, però és el Twitter.
Sí.
Bàsicament, i Assemblea Majares en singular i espanyol.
Sí, ho fem molt complicat, això ja ho sabeu.
Bueno, és que és la que va deixar lliure, hi ha molts majares assembleats pel món cibernètic. Però després, a contrabanda, sí que la podeu seguir des de diferents xarxes socials, segurament LinkedIn no, però l'altra sí. I escoltar, com hem dit abans, des de streaming i des del dial. Important, a la web de Contrabanda, novetats recents. D'una banda, que està penjat el material del cadenazo feminista...
Tema.
Que es va fer el dissabte posterior al 8 de març des de Ràdios Lliures de tot l'Estat amb temàtica feminista i també el programa especial del propi dia 8 de març, el dia de la vaga feminista que van fer les companyes contrabandistes, tot això penjat a la web.
I també ens congratulem, perquè no sé si havíem fet encara, no? Doncs la victòria d'en Ramiro de Ràdio Rosco en el seu conflicte laboral i dels 20 anys de Ràdio Nicòsia.
Sí, pues això, vam acabar el programa fa dues setmanes cridant Ramiro Radmisió, el nostre company que a part de ser membre del programa Radio Rosco
és conductor d'autobús, amb ganes de jubilar-se, però que no li fotin un pal d'aquest per quatre tonteries, no?
I això, pues des d'aquí felicitem a ell i a tota la gent que ha estat solidària amb la seva lluita sindical i pels drets laborals que hagi estat readmès en aquesta empresa.
I ho celebrem en Sant Jordi, no? Que tenim parada a la plaça del Tripi.
23 d'abril,
que podríem fer
presentacions
de llibres i coses d'aquestes.
Però com sempre...
Tu ets el productor, t'estic interrompent, però tu també m'estàs interrompent a mi.
És que saps què passa el 23 d'abril?
Què? Aigües Mil.
Bueno, i que serà diumenge que ens toca programa.
O
sigui que...
Farem un dia fantàstic.
Tindrem notícies, proper sentit. Vinga, què posarem?
Amb
què
doncs mira, posarem un trio agrada, molt particular, trios. Sí, d'Holanda, ai, d'Holanda, què dic, Holanda?
Del Vallès.
D'Alemanya, perquè nosaltres a casa tinc una alemana, fa uns mesos, fent de voluntària d'aquests dels programes europeus que a vegades participem.
És fantàstic, expliques les
bueno, clar, que com ho haig de fer. Llavors, ha sigut una cosa molt sentimental d'aquestes coses que passen a vegades. Doncs aquesta gent, la TURP, que la TURP vol dir brutal al revés, no? La TURP.
Ah, pensaves brutal. Que estava la TURP, no, la TURP.
No, la TURP.
Val.
La TURP, sí. Doncs vam dir que venien de gira per aquí. No sé, suposo que havien tenir algun contacte per fer un concert, em sembla, a Mataró, i estaven buscant doncs, per fer més dates i això. Llavors aquesta noia s'ho va prendre molt seriosament i pel poble va estar mirant de col·locar-los justament a un concert que feien ahir, però no se'n va sortir... I al final li vaig dir, va, que tu tens moltes ganes de veure'ls i com que just el dissabte s'havia compromès per una cosa i no es podia anar a veure, vaig dir, doncs pues montem un concert a casa, que a vegades, ja ho saps tu, que a casa muntem, a part d'alguna festa, doncs a vegades fem algun concert, perquè tenim una sala mig grossa i ho podem fer. Després, evident, és molt casolà, no? La gent quan venia al concert però ens trobava menjant la crema carbassa amb els nens i aquestes coses. Molt, molt casolà. I van venir, van estar molt bé. Jo els havia sentit, però no havia tingut molt temps de sentir-los, però en directe va estar molt bé. A més, em sento orgullós de muntar el set, no? D'ajudar-los amb l'equip de so i va sonar bastant bé. I tenen cançons molt guapes, te les recomano tu, que és un estil que a tu t'agrada especialment, però em sembla que a la majoria de gent ens agrada.
Recomanem a tota l'audiència,
ah, sí,
no?
És estil de synth, tecnopunk, una mica així, bueno. No? Molt echentero i temàtiques doncs, d'una mica de cachondeo, de riure'ns de la vida, no? I de riure'ns del que fem. I també ho feia una mica performatiu, no? Però a vegades tiraven globus, o pilotes de platja, o papallonetes de paper, o tenien un peix. Van fer una cosa amb un peix una mica raro, però bueno. Tenia com un peix de joguina, que se'l traia de la boca i el ficava en una peixera, però després el peix es convertia en una cosa gegant. No sé com
molt,
ho van fer,
fetich,
però
s'ho han no?
I res, doncs com que ell anava amb la gorreta de ciclista, era un trio, un noi als teclats i dos noies pues, fent de veus, instruments i això, i ell anava... amb la gorreta de ciclista, i com que aquesta setmana ha sigut la Volta Ciclista a Catalunya, pues li feien bromes i realment tenia una cançó que es diu Tour de Franc. I res, pues penso que és la cançó adequada per posar-la avui. Així que la TURP, els podeu trobar per internet, a YouTube, tenen bastants discos i això.
L'internet.
És un grup que no és un grup que sigui superprofessional, però que ja fan coses, o sigui que tenen... intenten actuar en festivals i toquen, i tenen seguidors i coses i això, no? Però no tenen milions de visualitzacions. Això encara no. Però bueno, a partir d'avui d'aquí...
T'anava a dir, per alguna cosa es comença.
Sí, sempre. Doncs pues vinga, el Tour de Franc és la TURP, que a veure quasi tot... Perquè em sembla que han tornat a casa avui aquesta nit, me'ls tornaré a trobar. Mira, us he posat a la ràdio, perquè vaig estar molt temptat a dir-los que vinguessin. Però vaig dir després, fer una entrevista en anglès, quina mandra, no?
amb el nivell que té l'Ernesto Chemajara.
What the fuck, no? Oh my gosh, és a dir. Vinga, va, Tour de Franc, temazo.
A ver, Alex...
La TURP de Carol. We'll be right back.
Molt bé, doncs aquí hem fet un retorn al passat. Histèria i silenci ens escoltàvem per donar la benvinguda també i que assumés en aquesta taula tan interessant d'avui a la Júlia Bagardit. Benvinguda, ben tornada, hauríem de dir, Júlia.
Gràcies, Ernest. I am talking to myself.
Heu escoltat, potser els més friquis de l'arxiu contrabandista recordaran el programa Histèria i silenci. De quina època estan parlant?
Jo crec que és el 2016.
Però bueno, Déu-n'hi-do.
Ja. Déu-n'hi-do. 2015, 2016, ja fa uns anys. Ja fa uns anys. Sí. Però bueno, allà estan conservats i hi ha bona música, eh?
I tant.
Hi ha bona música, aquell programa. Doncs
pues bueno, avui no podem dir, mira, primer cop que ve la convidada a l'estudi d'Ontranda, s'ha fet unes quantes hores la Júlia...
Però aquí no tantes.
No era aquí,
però
no era aquí, era l'altre
dia, no?
Sí, l'altre dia vaig venir, però jo estava en aquell edifici tan guapo, a la plaça del Rei.
Reial.
Reial, sempre m'embolico, però sí, la Reial...
Ma, aquell donava més per escriure dietaris sentimentals i de tipus que aquest, no?
Sí, però, aquest és més higiènic, més blanc, més escèptic, no? Aquest tenia més màgia.
Més centre cívic, és això.
Sí.
És un centre cívic i totes aquestes coses, no? I sembla una ràdio municipal, espero que no acabem en això.
De fet, aquell pis era guapo per ocupar-lo. Jo tenia una mica el meu gen ocupa i pensava, aquest pis...
Bueno, el van ocupar l'endemà que ens marxéssim.
Van fer bé,
va passar alguna cosa.
I nosaltres vam seguir pagant factures. Però això donaria per...
De debò?
Sí, evidentment, bueno. És la història contrabandista. En tot cas...
Podríem fer molts llibres de la història contrabandista. Sí.
En tot cas, benvinguda, Júlia. Ens feia molta il·lusió avui, bueno, algo que hem fet alguna vegada, que també és juntar persones que no es coneixen, perquè la Núria i la Júlia no es coneixien, i ens feia, bueno, tenir la intuïció que, mira, podia ser divertit juntar-vos. Totes dues sou escritores, però moltes més coses... Heu escrit un llibre, tu, Júlia, molt més recentment, a veure si que no m'equivoqui, un dietari sentimental.
Sí, perfecte.
Tu, Núria, que parlàvem abans, no?
Ja fa un temps.
El teu llibre ja és dos anys i mig?
Juny de 2021.
Juny 2021.
Uau, però jo vaig llegir l'entrevista no fa tant, no?
O... És que és un llibre que està fent un recorregut que l'editora deia, està fent un... Un recorregut com molt, molt orgànic, o sigui, com...
La gent s'ho recomana.
Exactament. Està tenint aquest efecte, papà, perquè...
Oles, no... com la Covid, no?
Sí, bueno, i que també hi ha la cosa aquesta de... Al final, aviam, jo quan vaig escriure el llibre, a mi no em coneixia, o sigui, el nivell de... No sé com dir-ho, de posició pública... Anònima tant... O sigui, la necessitat que tenia jo de ser pública era tan baixa, clar, que per no tenir ni xarxes socials. Aquest era el meu... Llavors, clar, no em coneixia ningú, mai havia...
Sort que en tenies. Ho trobes a faltar? No.
No, no tenia xarxes socials. Després, clar, quan va sortir el llibre, o sigui, el mateix dia que va sortir el llibre, me recordo que estava a la terrassa de casa meva i jo visc al Carmel i tinc una terrasseta.
Ah, nena, això està molt bé.
Tinc un piset, allò...
Ole.
Visc al Carmel. I està allà i el llibre, pues aquell mateix dia, van dir, publicarem a les 12 del migdia. Dic, vale. I a les 9 del matí estava jo mirant un tutorial de YouTube com hacer una publicación en Instagram.
Com sí. Hacer una publicació.
O sigui, aquest era...
Wow, no ens tocaria a nosaltres.
Aquest era el...
No, tenim, però sí. No tenim.
Però sí. Està clar que si tu has de fer una cosa, que tu t'has d'autopromocionar, no? Perquè que al final tu ets una persona...
Era més...
Has de ser una persona activa del que fas, no? Com si diguéssim.
Jo era més... Mira, abans que parlàvem de què va passar quan vaig acabar d'escriure el llibre i vaig començar a enviar-lo a les editorials, que és un llibre que va tenir molt bona rebuda a les mateixes editorials. O sigui, vaig tenir com diversos pretendents, no? Vaig poder triar. Però hi va bona editorial...
Un llibre soltera d'or.
Soltera, sí. Bueno, no sé, potser es pensaven que era en plan... Com lligamazo, saps? O algo així.
El llibre.
Però, bueno, la qüestió és que quan vaig anar... Hi va una editorial que em van dir... Mira, ens ha encantat el llibre, eh? Ens ha encantat, però és que hem vist que no, no tens...
Que no, ets, no tens presència en l'aire.
O sigui, que va ser com l'eufemisme de dir no eres nadie. I clar, jo li vaig dir a l'editora, mira, és que em genera desconfiança màxima que... O sigui, que això sigui un tema... Que això per vosaltres sigui un tema que us faci replantejar en un moment donat la publicació, no? Perquè llavors... O sigui, on queda la qualitat del que esteu llegint, que hauria de ser...
Enlloc,
no, no.
Perquè, a veure, clar, les editorials també... O sigui, vendre llibres costa horrors. Mm. O sigui, fins i tot vendre llibres de gent famosa costa. Llavors, a vegades, evidentment, sona fatal això que et deien, però sí que és veritat que ells només estan pensant en el que els costarà imprimir el llibre i en quants en vendran. Cosa que no crec que calgui amb el teu llibre, perquè ja estem totes tan solteres i tan desesperades perquè no tenim eines sobre com afrontar el terror d'una vida sense parella, que trobo que el llibre és ben sol.
Clar.
Però, bueno, vull dir que he treballat en una editorial i això...
No, no, entenc tota la part aquesta productiva i tot el d'allò. El que passa és que també hi havia algo tal i com ella em va plantejar la situació, per dir-ho d'alguna manera, saps? Que, no sé, hi va haver algo que em vaig sentir exageradament comercialitzada i em va donar un mal rotllo a l'hòstia.
Yeah,
yeah. I bueno, vaig dir...
No? Ja vas,
sí, vaig ser com... I després, bueno, també és veritat que aviam, diguem-ne que em vaig poder permetre el luxe de notar totes aquestes coses i seguir-les, perquè és això que us comentava abans, no? Que hi havia altres pretendents i llavors, pues, bueno, hi va haver alguns altres que sí que em van dir, bueno, quan surti el llibre fes-te xarxes, perquè et contactaran a través, o sigui, la gent t'anirà a buscar.
Sí,
i efectivament, periodistes, ràdios, teles, tot, anant a buscar a xarxa per d'allò. O sigui,
no anaven a l'editorial.
No, no, anaven a... Ei, entrevista, no sé què. Sí, sí.
Pues, Núria, que has arrencat tu, has arribat a la primera, tampoc, no passaria res, sinó, però...
On ha quedat allò dels últims seran els primers.
Exacte, però bueno, ja tindrem aquest moment també. Però bueno, digue'ns, no sé, com tu ara, no sé, un any i mig o més després des de la publicació del llibre, com el definiries? El llibre fins i tot potser de manera diferent de quan l'havies hagut d'anar a presentar o el paries o l'ideaves al seu moment... Perquè jo crec que el títol ja diu molt, Solteres i Encantades, però bueno, també tenim interès a veure com el definiries tu ara.
Mm, jo quan vaig començar a escriure aquest llibre, de fet la primera pàgina del llibre ja contextualitza, perquè crec que el context era bastant important, i això que has dit tu fa un moment em sembla crucial. El tema aquest de les poques eines que tenim per gestionar la solteria, especialment com a dones. No? Vull dir que ara estem en aquesta voràgina social que jo crec que ens trobem cada dia amb la soledat perquè hi ha algun el tema vincular que s'està com dissolent, canviant de forma, perdent fins i tot, o sigui, perdent les prioritats de aquesta setmana estava al Caixa Fòrum a Lleida fotent un speech sobre la deriva dels vincles cap on anem, però sí que jo crec que hi ha una part que ens costa gestionar la soledat i que és algo que cada vegada la notem més perquè cada vegada estem generant vincles de menys qualitat i llavors això de la solteria és algo que cada vegada estarà més present i ningú ens ha donat eines. I en el cas de les dones tot això es fa molt més feixuc perquè clar, tenim aquesta consigna, no?, de que la nostra identitat com a dones passa directament per l'espai vincular. O sigui, de com de capaces siguem d'establir vincles efectius de llarga durada, no?
De ser la companya de, la mare de, o la...
Exacte,
filla de...
Sí.
I a més, abans, jo crec que hi havia un rol. Vull dir, jo, per exemple, tinc una tieta soltera, que és la tieta soltera. A veure, és una dona de 80 anys, per tant, no dic que... Però, clar, quin era el seu rol a la família? Doncs tenia un rol comunitari important, és a dir, seguia molt vinculat al tema dels efectes, perquè feia tot el que la gent casada no pot fer perquè té una família. És a dir, seguir en contacte amb la família una mica més gran, cuidar tothom, és l'única cristiana, no practicant boja, vull dir, no... Però, d'alguna manera, ella sí que havia adoptat molt aquest rol, no? I crec que ara nosaltres tampoc volem agafar aquest rol. No. Vull dir que volem i dolem amb el tema comunitari dels vincles. Que... Ens costa una mica...
Jo crec que més que hi havia una part abans que, o sigui, les dones, això també ho explico en el llibre quan d'allò, no? O sigui, per què la solteria pesa tant o per què s'ha generat tant l'estigma? Al final les dones o ens casàvem o no sortíem de casa.
Clar, o sigui, és que era una eina, era bàsic.
Era bàsic, o sigui, casar-se era tenir vida pròpia. Pròpia vol dir, pròpia al tanto, poso aquí les cometes, però pròpia vol dir més enllà de la meva família d'origen, perquè no podíem viure soles. Si no et casaves, quedaves a casa amb els teus pares tota la vida.
Fent el rol de cuidadora.
A més.
Perquè, clar, es donava per fet. És veritat que la gent abans no vivien sols. en general, ni tan sols els homes. Vull dir, la idea aquesta de viure sols i en aïllament és relativament nova, i és que per no tenir, no tenim ni pisos. És a dir, el problema de ser soltera ja no és només a dir, hòstia, que trista estic, hòstia, potser no tinc fills, hòstia, quina mandra, no estima mai ningú que m'estimi. És que també hi ha un punt de dir, com em pago l'apartament?
Total.
O sigui, això també és material.
Ja, totalment.
I això els hi passa als tios, també. Vull dir, el tema de...
Bueno, apartament, i qui diu l'apartament, diu X coses, perquè l'estructura també social i sobretot econòmica està pensada també per
dos.
Per formats de dos o de família.
Les cases mateixes
tenen... Des de les reserves a un restaurant, pràcticament. No? Les reserves... Qualsevol plataforma.
Mira,
funcioni d'aquesta manera.
Aquesta
no
setmana...
No pots reservar per tu sol?
No, sí, però ja m'enteneu, però fins a nivell...
Depèn
de com et surt car o no interessa.
Sempre surt més car. Aquesta setmana parlava amb un amic, precisament d'un company de feina, no?, que em deia, s'ha separat, i em deia, jo he passat de viure tranquil a ser pobre. Des de que m'he separat. Sí, David, és que, i és així tal qual, o sigui, hipoteques, tot. I com t'has de plantejar tu, Barcelona, a dia d'avui, pagar 1.000 euros?
Però ja és el que esteu dient, no? D'alguna manera, que d'alguna manera venim d'un model que era molt hegemònic, tot i que ja també s'ha invisibilitzat totes les coses que sortien de lo típic, no? Que existien més del que ens pensem, eh? Que gent soltera segur que n'hi ha hagut i de mil maneres diferents, i gent que t'ha hagut de fer moltes batalles, però no, quan veiem el passat també el veiem amb unes ulleres que ens el fa entendre com una sola cosa, però clar, tot això ens pesa molt. I està clar que la societat està canviant molt ràpid, no? I per això és important pues, referents que ens donguin pautes o pistes perquè al final, pues, jo què sé, no sé, no... Ens, bueno, també com ens hem de buscar la vida a tothom, no? Amb l'experiència pròpia...
Jo no, o sigui, no volia que el llibre tampoc fos unes premisses de vols ser soltera, has de fer això.
No, clar.
Home, no,
o sigui,
a més és fàcil com ser soltera, també.
Però, o sigui, el que m'interessava era que, com posar l'atenció en punts de reflexió, no? O sigui, coses que passen quan ets soltera, que això mateix que acabem de parlar ara, tema sí. Pis, no? Què passa amb la teva economia? O sigui, és que has de facturar el doble. I sent dona, que ja hi ha allà més, no?
A més, també és pèrfid perquè com més hagis de facturar, a veure, més has de treballar. Això més es dificulta festejar per començar. No, és que és veritat. És que, hòstia, mira, potser trobo nòvio. Bueno, no ho sé, perquè és que he de treballar molt. O sigui,
és que he de menjar.
Poca broma, eh? Jo crec que això també és... Bueno,
total. No, el tema aquest d'haver de guanyar molt més del que guanya la majoria de gent del teu voltant que té parella. O sigui, estem parlant de quasi bé el doble, eh? Estem parlant d'això. Recordo, jo no fa gaire tenir una conversa amb els meus pares, no? On jo els deia, dic, és que us heu fixat que dins de la família jo sembla que sigui la que té l'estat econòmic més feble, no? Perquè en alguns moments allò de dir, ostres, ara, que sé, em ve la sorpresa, no? Merda, no hi puc fer front perquè no tinc prous estalvis, etc. Dic, és curiós perquè sembla que jo sigui la que té el context econòmic més feble, o quan en realitat guanyo molt més que tota la resta de membres de la família, però
junts.
Clar...
No, junts, però per separat.
Clar, per separat, broma, dic, però clar, o sigui, és com en plan... Però hi ha la percepció, per què? Perquè clar, és tanta la despesa que tot el que entra surt, saps? És així. El tema aquest, el tema... ara que parles, el tema amantes y amoríos.
També. Ja, perquè a més no pots desconnectar del tot. Aquest per mi a vegades és el punt estressant de ser soltera, és que no hi ha un botonet de dir, mira, escolta tu, jo ja he renunciat, ja està, apreto un botonet i això... No! O sigui, segueixen passant algunes coses i has de seguir gestionant això, que t'agradi algú o que algú et vagi darrere, no? Vull dir, no.
Bueno, perquè s'entén que la solteria és algú...
No és ser monja.
Clar, o sigui, yeah. Per tot, o sigui... Què és, no? Perquè, clar, hi ha tota sèrie de conceptes, no?, de lo sexoafectiu, que és, clar, és com són etiquetes que també ens fa falta entendre-les o fer. O sigui, està clar que solter vol dir que no tens parella, no? Però això no vol dir que tinguis relacions...
Aquí el tema seria...
Podem buscar la definició mentre xerreu? Buscarem la definició que diu... Què, la RAE,
el celibato.
Hi havia una... Busca el DIEC.
El DIEC,
sí,
home.
Busquem el DIEC.
El cubell moll. El cubell moll.
Hi ha una part aquí, hi ha una part que les relacions sexoafectives durant la solteria, això és un temazo també. I de fet, jo al llibre em vaig inventar un terme perquè vaig pensar en com seria el meu estat ideal. Sí, sí. Em vaig inventar un terme que era l'amant de qualitat. qualitat. Vaig posar aquest de qualitat.
Això m'interessa a mi.
Vale. T'ho explico, quan curiosament l'altre dia, també això que estàvem allà al Caixa Fòrum de Lleida, vaig fer això de la man de qualitat i es van sentir uns riures entre el plenari. I jo vaig dir, el tanto, senyores, perquè reien les senyores, dic el tanto, senyores, que no parlem d'un tio que faci Kama Sutra, no estic parlant exactament d'això. De fet, estava parlant, això del concepte de man de qualitat, per mi és un paio amb qui et puguis veure de tant en tant, que hi hagi, o sigui, que hi hagi un vincle sexual, hi hagi un vincle afectiu també, però afectiu no vol dir tenim un projecte de vida comú, no, afectiu vol dir, tio, et respecto, et reconec, et veig.
Però a més, ells també ho necessiten, això, la major part.
Totalment.
Però si fins i tot quan van de putes ho necessiten. És que, poca broma, vaig sentir una puta que ho deia per Twitter, això. Bueno, evidentment no es posava puta, era, a més era americana o així. Però deia com el 80% del temps de fer de prostituta és
psicologia.
Fer creure els tios, és psicologia o fins i tot fer creure els tios que allò que fas no et sembla tan terrible que ho estàs fent perquè se senten una mica sols i una mica culpables d'estar... Diu, a veure, hi ha un percentatge de tios que no, perquè són com una mica psicòpates i narcisistes, però la majoria són tios, no, amb qui... Bueno, ho sento, m'he anat de branca, però el tema aquest de l'efecte, vull dir que a vegades també és com les ties, necessitem que ens estimin molt.
No.
Hi ha molts tios que a vegades només volen un polvo amb tu, però t'expliquen el seu trauma, saps?
Mira,
vull dir...
el darrer programa, fa dues setmanes, teníem aquí precisament també una altra escritora, també antiga contrabandista, la Lívia, que ens explicava presentar el seu llibre i tenia acord sobre el treball sexual i el Raval, especialment, molt vinculat al barri.
Ah, que interessant, eh?
I precisament ens venia a dir, bueno, una de tantes coses que ens va explicar i que explica el seu llibre, present el que dius, també. Bueno, és el tòpic una mica de la funció social, no sé què, però el fet aquest de
el sexo con amor de los casados, no us en recordeu?
Sí,
heu escoltat el de la... sexo? Jo pensava, és que segur és tal qual. De fet, hi ha tota una part de final del llibre que parlo també com de les violències que el rol de gènere masculí ha exercit a sobre dels homes, també, no? I la part aquesta de desconnexió absoluta de la part afectiva, tot això, jo crec que això ha de ser una tortura interna increïble. Però, bueno, aquest dibuix que us he fet, això també és un temazo. Com gestionem, o sigui, hola, aplicacions de cites, que és com dir, benvinguts a la jungla. Això és un temazo, també, les aplicacions de cites.
Bueno, és que, sí, i a més és complicat, perquè jo reconec que a vegades és més fàcil parlar de la responsabilitat afectiva quan qui ha de ser responsable efectivament amb tu són els altres, perquè a vegades també t'hi trobes tu en aquestes situacions. Clar, vull dir, és molt fàcil no dir als homes que no ens cuiden, i a vegades també et trobes amb un tio que potser no et convenç i que també és més dependent en un cert sentit, i dius, quina mandra haver de ser... Oh, no, bueno, clar, vull dir que és una feina. I a més tenint en compte que no és una parella, perquè una parella tu ja has fet aquesta aposta, però clar, quan estàs com constantment coneixent gent, estàs sent una mica decent els uns amb els altres, clar, també és més cansat, és més difícil, és normal que
cos. Us dic el que diu la definició, que és graciós, perquè bueno, la definició que trobaven en la definició, doncs, estat solteria, estat de solter. Llavors m'he anat a veure què diu de solter, que no soltera, però i és... Persona. Lligat a el que dieu, bueno, molt lligat a la negació d'algú, separat d'un conjunt de coses que no ha contret matrimoni. Jo crec que això lliga molt amb el que esteu dient, que ja l'imaginari és sempre des de la negació d'algú, que és lo estàndard o lo correcte. Després pots trobar la paraula soltaràs, però bueno.
Soltaràs.
Ja entraríem...
Ah, que és bo, a més, que fills de puta, eh?
Bueno, ja entraríem a també les connotacions.
Fèlibe.
Célibe
és el nom, bueno, o cèliba.
Sí, però cèliba és molt el sexual, no? És molt referit a no tenir sexe.
I implica voluntat, no? Cèliba és a voluntat, amb intenció.
L'estat de solter que estem parlant aquí és un...
Celibat.
Implica una voluntat d'estar solter o no?
No, 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 jo parlo...
No, eh? Jo el llibre... Pensava que era com la voluntat de ser solter o soltera...
Però és que no és mai
no, el que parlàvem abans, quan abans ella deia, o sigui, tota l'angoixa, diguem-ne, o l'estrès per les que estem, pel que passem quan som solteres, o sigui, som solteres transitòries, vull dir, que aquí l'error està en pensar, primer, que la solteria és estat allò que em passa, entre fulanito i menganito, és a dir, els
punts, molta gent ho viu així totalment.
Els punts de referència, o sigui, entre fulanito i menganito.
El sistema fomenta i tot això, que pensem
sí,
això.
Clar,
no? No, totalment. I després hi ha una altra part, que és la part aquesta com de no entendre que tot el procés és cíclic, és a dir, que la parella és transitòria també, sí, no? Però s'entén l'estat de complitud.
Però fa pànic, també, el divorci no, fa pànic, clar.
Totalment, totalment. I hi ha una part que que angoixa, perquè al final també aquí, i en especial les dones, jo crec, se'ns activen també una sèrie de memòries d'aquest context antic que teníem, on si ets soltera, doncs hi ha un eco, tu deies abans. Hòstia, encara no hem canviat tant. El context sembla que ha canviat. Ara, jo crec que els mecanismes i les respostes que tenim davant d'aquests contextos segueixen sent els mateixos. O sigui, ties solteres qüestionant-nos el nostre valor, la nostra bellesa, la nostra vàlua, perquè encara hi ha com, crec...
Perquè no t'han escollit.
Exactament, perquè no t'han escollit. Ningú t'ha validat. No t'han triat, per tant, ningú ha validat que ets vàlida per fer el que és més important que facis, que és tenir una parella.
Dins d'aquests temps on l'acceptació és com el mantra, no? És tan important. Bueno, a més, amb el que dieu, també el que em fa, bueno, gràcia de tot aquest assumpte, una mica de, bueno, de por, de llullo, és dir, hòstia, alhora que, quina paradoxa o contradictori amb el fet que pues, en els moments que vivim, almenys a Occident, l'individualisme és el que en teoria es premia o que vulgues tendés, però alhora...
Però és que es viu la parella a vegades des de la base de l'individualisme. És a dir, jo he de tenir parella no per cuidar del teu marit, perquè, sinó per validació i prou. És a dir, trobo que és una cosa una mica pèrfida, perquè abans sí que hi havia més aquella idea molt conservadora, que evidentment no ens identifiquem, però que tenia més un sentit comunitari en el sentit de no, el rol d'una dona és satisfer el seu marit, cuidar els fills, però és que ara és més un... Necessito un nòvio perquè queda bé i m'he de treure de sobre això d'estar sola i de sentir-me invalidada. No per cuidar algú o per crear algú que és carca, però té un rol social, comunitari. No és una mica doncs, la cosa
que
està...
Ni tan sols, no?
O la necessitat... També hi ha una part aquí, jo també en parlo en el llibre, això. O sigui, hi ha un tipus de... Hi ha molta part del dolor de la solteria, que és el propi estigma i és tota la merda que portem al cap, no? Tot això que parlàvem ara del propi valor i tal. Però després jo crec que hi ha una part d'un dol que sí que és real, sobretot quan la solteria està sostinguda ja en el temps. Parlem d'anys.
Tens por una mica de mai.
Por hi ha fàcilment... la projecció de pensar, hòstia, serà així sempre? Serà així sempre? Però hi ha una part, que és un anhel, que crec que aquest és superhumà, que són coses tipus l'anhel de pell, l'anhel d'escalf, l'anhel d'intimitat amb una altra...
Compartida.
Que això és real. I això crec que això és real. I això està en els homes, i els homes que són honestos i que tenen això estan en el flow ja de les noves masculinitats, i els amics que tinc que estan aquí i són solters sostinguts en el temps, et diuen... Jo trobo a faltar això. No és follar, és això.
La intimitat, no? Totes aquestes coses que és el que ens agrada. No?
L'amor.
Sí.
Bueno, i aquí no està el repte. N'hem parlat amb altres persones en altres programes de... Bueno, de certa també revolució dels afectes, que en revolució relativa, perquè hi ha coses que, com deia abans Eduardo Manos Tijeras...
M'esteu citant tot el rato, què
potser,
passa?
No. que potser són, han passat més del que ens pensem abans, però de quan també tu pots tenir una tribu, una família àmplia, uns afectes, el que molts cops també ara se li posa també l'etiqueta o no d'anarquisme relacionant en el sentit de i que la pandèmia va posar de manifest que és tan necessari de que potser aquests vincles, aquesta necessitat que tu dius, quan ja no passa per només per lo sexoafectiu,
no s'ha parlat.
Podria també passar per cert tipus d'amistats o, evidentment, de
però dels solters en tenen més d'amics. En el fons, això sí que ho compares. Sí, perquè tens més temps, els cuides més. Clar. No hi ha res més a fer.
I perquè són la teva xarxa. És que els amics acaben sent... Sí. Clar.
Els meus amics ara són els meus fills, imagina't.
Oi, rei, no. Has de trobar els teus amics.
No s'ha parlat prou dels solters durant la pandèmia, eh?
Tant.
O sigui,
bueno, és que
no, els nens tancats a casa, no, clar. Jo pensava, tio, i els solters? Bueno, jo vaig estar 4 mesos tancada a casa meva sola.
En el format que vam fer de programa nosaltres confinats, d'agafant àudios de gent que ens intentava posar el dit a la llaga amb certs temàtiques que la pandèmia, el confinament, l'únic que estava fent era aflorar, per exemple, recordo, no? L'àudio que ens va fer la Sandra Bravo, deien, hi ha certes normes, consignes ara, que casualitat, aquí estan deixant fora. Qui no pot anar a veure no sé qui perquè només pots justificar el nucli familiar de dos... com era això? Bueno, de
La bombolla, no?
I ets tu, una bombolla.
Llavors, qui és la bombolla de... I gent que... bueno, això, una altra autora, la Mar Vallecillos, que és columnista de la directa, en algun d'allò en sis relats seu, ho explicava de multar-te pel carrer perquè ja li podia explicar al urbano de turno, no, però és que és la meva amiga que li ha passat no sé... Ja, però... el tipus de frase, en tu DNI, en tu llibre de família, què pones?
Consanguinitat. Sí. Estem bueno, aquí, eh? Estem aquí.
I jo en algun moment gairebé hagués preferit estar soltera vivint sola en un pis, perquè altra possibilitat, conviure amb algú amb qui tampoc acabes de voler conviure perquè jo només sou companys de pis i de cop es converteix en el teu marit obligatori i no sou ni amics.
Ja, ja, ja.
Sí, sí que estic d'acord que és un problema diferent perquè no és aquella sensació de solitud profunda, però també és com, jo no vull establir una intimitat amb aquest senyor, em poso un cap com un timbal i jo no l'he escollit, ell a mi tampoc, què fem ara? Vull dir, necessito bombolla amb algú altre, no vull casar amb aquest senyor, saps?
I les famílies que es porten malament i s'havies de conviure, no? Mm. Si al final
per tothom, tots ho vam passar fatal.
Un moment de, com, de pausa, de trencament de la normalitat que ens ha de fer aprendre, no? Com suposo que estem plantejant ara, posant aquest debat, que és molt interessant. Però jo volia ara fer un canvi de tercio una miqueta, també per pensar en aquestes persones que a vegades ens oblidem aquí i que ens estimem tant nosaltres, també són amigues nostres, que són les nostres estimades oients, que
vincle,
estan a l'altra banda. No? I doncs, bueno, hem comentat una mica aquest llibre, però penso que falta el de la Júlia, bueno, i m'agradaria també comentar-vos una mica més, perquè així l'audiència es farà una mica la idea de sobre què estem parlant o sobre de què parla cadascú, aprenent de referència les seves obres literàries, no?
Bueno, i perquè ara
nosaltres dos sí que ens tenen més clitxats, ja saben de quin pal anem una mica, però...
Bueno, i perquè no, intuïem però... ara quan explica, també ens comenti coses la Júlia del seu darrer llibre, i potser surten qüestions lligades al primer, trobarem, o no, potser si hi ha o no lligams entre els dos llibres, els llibres que ho escrit després.
És que més això, perquè més aquí pensem, se'ens passa molt ràpid el temps, m'entens? O sigui, ja estem a l'equinoxi del nostre programa i d'aquí una estona
posarem...
ja haurem d'acostar-nos a l'ocàs.
Posarem una cançó que pot anar bastant al dedí, jo crec, de coses que xerrem avui. A més, després explicaré on la vaig escoltar jo, perquè també té a veure amb coses que crec que aniran sortint i estan sortint avui. Però abans, molt ràpid, una autorreferència. Hem mencionat la Sandra Bravo abans. Fa un temps, un programa que realment que crec que va tenir bastanta repercussió, l'estic veient al febrer del 21, del 2021, ens venia a presentar el seu llibre de Tot això que no sé com ho puc explicar-li a mi mare, Poliamor, sexo i feminisme, que a part de parlar pues, del que diu el subtítol, de poliamor o bueno, algú tan amboi que hem xerrat nosaltres, també parlava de certa sortida a l'armari de dir, en aquell cas a la seva mare, mama, no et donaré nets, netes, no tinc, també soc, no, potser no soltera és l'etiqueta que usava, però no soc, no tindré una parella estàndard, etc etc. Us el recomano que l'escolteu des del nostre podcast, que també és el llibre, i potser ens dona peu també a parlar d'això, que no ho hem tret ara, el tema de la família. Però bueno, ara ja entrarem. Escoltem unes clàssiques, les Slides, The Slides, punk britànic de finals dels 70, Typical Girls. Però això és aquesta cançó?
No, però potser em sona, a veure.
Typical Girls. We'll be right back.
Falques, histèriques i silencis.
Bueno, l'has pentinat Lula. Sí, recordarem el gran concert que van muntar per l'aniversari contrandista, que també el van muntar amb la Júlia, i que l'has pentinat Lula, sempre la recomanem, però a part tenen alguna cançó que, bueno, recupereu les lletres, que ja va per aquests derroteros.
Sí, diu molt de la nostra època.
Bueno, doncs, com deia Manos Tijeras, Júlia, dietari emocional, ho hem dit bé?
Sentimental.
Sentimental, veus? No ho hem dit bé. I hi ha lligams amb... Bueno, com què és exactament aquest artilugi? Però ja pot haver lligams amb el que ens ha estat explicant la Núria?
Una mica sí, el que passa és que no tant, perquè crec que el que està explicant la Núria, si de cas ho visc més ara que en aquell moment, perquè en aquell moment, en el fons... El que estic són un parell d'anys de la meva vida, és un moment en el que jo estava molt estressada, també per allò típic de compartir pis amb gent amb qui no vols, constant flux, perquè a més la gent entra, surt, estudiant un màster, tenint una feina que no t'agrada, i enllaço tot de relacions o no relacions amb homes molt diferents de mi. En part jo crec que em pesa més per una voluntat de... Hi ha d'haver una gran història d'amor, i com més diferents a mi siguin aquests homes, més intens serà i més romàntic serà, en el sentit de... No? Com una idea molt poc pràctica de l'amor, i llavors jo no diria exactament que són històries d'amor. Bueno, és que clar, si no, és impossible. O sigui, és la prova, no? I una miqueta és aquest procés d'adonar-te de que no té cap sentit aplicar la teva curiositat pel món en l'aspecte afectiu, i que potser sí que la familiaritat amb les persones, amb els contextos, contribueix molt a crear històries una mica més sanes, no? I llavors és sentimental, perquè sí que apareix això, també apareixen altres coses.
Però això que has dit vol dir que has de buscar la parella a la feina?
No, vol dir que intenta que no sigui algú totalment diferent de tu, amb uns principis oposats a tu tota l'estona, només perquè tens curiositat, o sigui...
Això de la diferència és eròtico-festiva, però si el que intentes és que hi hagi una continuïtat allà, hi ha d'haver certa harmonia, perquè si no...
Hi ha d'haver harmonia, hi ha d'haver uns codis compartits per qualsevol... Per tenir qualsevol cosa sana, encara que sigui una cosa que duri 3 mesos, perquè sigui una mica sa, hi ha d'haver uns codis compartits i això... Per tant, en aquest sentit...
També.
Sí. Bueno, però és que clar. Bueno, però és que clar. Què és,
mateix,
no? Vull dir,
els mateixos patrons a la vida, o
sigui, no. Sí, és la idea de fer un projecte comú, pues una cooperativa, o una parella, una família o
un lío.
Sí, fins i tot un lío, perquè si no et queda un gust molt molt agradós, no? I llavors sí que hi ha... El que passa és que el que potser sí que veig de diferent, bueno, és que això és com més un procés de descobriment o de fer-me gran. O sigui, aquest llibre en el fons va de fer-se gran de veritat, perquè sempre allarguem molt l'adolescència, i a vegades la vintena jo crec que serveix una mica com per veure què no vols, o com ets, no? O quines cosetes, quins patrons vas repetint la teva vida. Llavors és una mica la història de com fas aquest petit canvi a base d'acumular tot d'experiències una mica estrambòtiques que t'han passat i que no has sabut com controlar ni gestionar gaire, no?
Però que t'han facilitat escriure un llibre.
Sí.
No és poc, però bueno.
Sí, sí, clar, potser si hagués tingut una vida molt beatífica,
molt ordenat, no?
No hagués passat això, no hagués pogut escriure aquest llibre, és veritat.
I fas servir noms reals?
Sí.
Ah, sí?
No tots, però alguns sí. Alguns m'ho han prohibit, perquè a més també hi ha algunes parts d'aquestes...
Has demanat consentiment amb tothom?
Algunes... No.
Ah.
No.
Ui.
No, al meu fals marit no li he demanat consentiment.
Et denunciaran?
Nah, ja té prou feina, pobre nano. I a més no llegeix en català. A vegades la gràcia de les llengües minoritàries és que pots fer el que vulguis.
Després entrem en aquest tema, però anem per pas. No?
Sí, no, però a més, clar, també, precisament com que eren tan diferents a mi, al marge del català o no, dic, bé, no tindran gens d'interès en aquest llibre. I n'hi ha un que sí que pot llegir en català i que, com que sap que he parlat d'ell, diu, oh, bueno, potser que me'l regalis, aquest llibre. I dic, ni pensaments, si el vols te'l compres, jo no t'ho posaré fàcil. O sigui, llibertat. Llibertat per dir el que vulgui, jo.
Llibertat d'empresa, molt bé.
I bueno, no ho sé... Ja et dic, potser el que sí que s'assembla és una mica com un llibre per posar a lloc la meva confusió. Jo crec que potser allò de la teva solteria, allò del llibre de la teva solteria, clarament, també és una mica per això, no?
Per ordenar-te tu, també.
Sí, a més, em va interessar la teva entrevista quan la vaig llegir a Vilaweb, perquè jo sóc bastant lectora, no ho dic amb orgull, però ho faig. Vull dir, sí que sóc bastant lectora d'autoajuda, en el sentit, no llibres, però sí que hi ha molta gent a internet que fa com articles, però que a vegades t'ajuda com a dir, a veure, què vols? Posa límits. Vull dir, una de les coses que... quan parlo de fer-te gran, és aprendre a posar límits en tots els sentits. I això val per la parella, però també val per altres factors superestressants de la meva vida en el moment en què escric el llibre, de dir, escolta, doncs potser no agafis aquesta feina si no t'agrada. Intenta, evidentment la precarietat ens empenya a tots, no? Però potser aquest altre projecte extra que t'està estressant no el vols fer, digues que no, no? Doncs una miqueta a vegades aprendre a posar límits a les coses o...
Bueno, i a renunciar, una cosa que crec que els temps que vivim, la nostra generació, en aquesta part del món, no se'ns ha facilitat o ha educat o ha empentat molt a escollir i escollir renunciar a coses. Jo crec que estem més a acumular i tot que sí.
I a reflexionar, no?, també. O sigui, jo crec que hi ha una part del llibre, i em fa gràcia que expliquis això, perquè jo explico moltes batalletes, també. Mm. Historietes que he tingut...
Clar, és que t'ajuda a explicar, no? T'ajuda a explicar la teva tesi. Així que...
Totalment. Home. O sigui, en plan, jo crec que les coses van per aquí.
És aquest molt autobiogràfic, llavors, aquest... tot.
Sí, hi ha una part autobiogràfica, també hi ha una part com més antropològica, històrica i, no sé, filosòfica, fins
el gènere,
i tot. Però...
Els gèneres s'estan mesclant.
Però totalment, sí. Totalment. Totalment. Però la part aquesta d'explicar les batalletes i de, també un, i de reivindicar-les, eh? O sigui, qui seria jo sense les batalletes aquestes?
Sí,
el que tu
sí,
deies
sí.
Ara de... O sigui, com que narres 2 anys de la teva vida, estic segura que l'atenció se'n va cap allà, perquè més enllà de tot el context del que et va passar en aquell moment, allà van passar moltes coses dins, diguem-ne, dins teu, no? Que van fer que siguis avui la persona que ets, no? Encara, ja sé que això és com molt tòpic, això que estic dient, però ho crec fermament, que la vida es posi intensa, sisplau, jo sempre ho dic.
Sí, no, evidentment, jo també, hi ha un punt d'haver-ho escollit, és a dir, la meva gran curiositat, en lloc d'anar al cau i tenir el mateix nòvio, això també és una mica tria meva, és com fill meu, clar que no, tu també t'ho has buscat, o sigui, hi ha un punt també de la teva pròpia, també és una miqueta de dir, a veure...
Però passa encara, hi ha gent que... O sigui, jo tinc una companya de feina que m'explica, no, clar...
Tu tampoc diràs noms, no?
Amb la mateixa persona, no? I és com...
Clar, aquesta gent té un altre llibre, té un altre tipus de llibre.
A mi em fascina aquesta d'allò. Jo tinc un cosí que està amb la mateixa persona des de que té 15 anys. Mm-hmm. I en té 35. I està estupendo, meravellós i feliç. Llavors, mm-hmm. Però jo... Això,
tu
per
dubtes
mi...
que hi hagi... Que
No. Jo els veig i jo allà noto molt d'amor, molt de respecte, noto moltes coses. Però també et diré que sé que això és l'excepció.
Bueno, clar.
O sigui,
bueno,
és més probable que això no passi que no pas que passi.
I és lo disruptiu. Ara mateix això...
Totalment.
Lo diem, quasi, no diré els modernos, però són els...
Totalment.
Els contracorrent, no?
Mm. Però és que a vegades jo crec que l'ideal... El problema és que l'ideal... Jo això ho he estat pensant. L'ideal seria conèixer algú als 30. Per què? Perquè jo ara sí que sé més qui sóc, hòstia. I ara sí que no em sento culpable. A vegades, hòstia, coneixia aquests nois i em feien sentir culpable. Però, evidentment, relacions desastroses en què no connectàvem per enlloc del tot, però jo pensava, sí, hi ha d'haver amor, hi ha d'haver senyors a la meva vida, en lloc de dir, bueno, doncs un moment potser espera't i ja vindrà algú que t'agradi, no? Clar, però com que no estava prou segura de qui era, i allò de dir, mira, jo sóc aquesta persona i he d'estar amb algú que accepti això, tio. Ho sento, vull dir, a veure, tu no... Evidentment, has d'intentar polir-te la vida, però hi ha un punt que, saps, si ets una mica més despistada, ets una mica més despistada, per exemple, has d'estar amb algú que accepti això. Per tant, hi ha un punt que als 30, crec que tens una miqueta, dic els 30 com a referent, vull dir, evidentment és relatiu i potser hi ha gent que tal, però vull dir, ja has viscut una mica, ja tens una certa trajectòria, és ideal, el que passa és que en aquesta edat, moltes vegades, la gent ja ha fet això, i llavors dius, merda, oh no, clar, ara hauré d'aprendre a ser soltera per sempre, quin pal, no? O llavors et venen les altres pors, però en el fons estàs satisfeta d'haver arribat fins aquí, perquè sí que... Estàs millor amb tu mateixa. No sé si sona molt autoajuda o no. És un fet per mi. Vull dir, jo estava en el llibre aquest surt això de dir, hòstia, sempre sento com una mica culpable de ser qui sóc o confusa, no sé gaire què vull i tal. I clar, dius, hòstia, ara sí que sé què vull. Potser és molt difícil d'aconseguir, però bueno, no, ho sé, en aquell moment...
M'encanta que parlis d'això dels 30, si em deixeu que faci la meva falca astrològica aquí. Els 29...
Així ja vas destapant el que dèiem, no? La Núria multifacètica.
Vaig sortir de l'armari, jo, poc a poc.
També.
Falca astrològica, als 29-30 anys hi ha el retorn de Saturn, que és un concepte astrològic que si de cas després hi entrem, però és l'entrada psicològica oficial a la maduresa.
Oi que sí?
Precisament. O sigui, la crisi dels 30, totes aquestes crisis populars, de la crisi dels 30, dels 40, no sé què...
No és una manera de parlar.
És real. O sigui, allà psicològicament hi ha una activació on, en el cas de Saturn, és el planeta, la maduresa del realisme i de l'estructura, que és tot el que et passa respecte a tu mateixa. Llavors, de cop, això que dius, hòstia, ja saps més qui ets. Als 30, segur, perquè de cop aquest planeta està fent aquest efecte. Sí, sí, clarament.
Però potser tu en aquest dietari reculls encontres amb homes de 30 que això no ho han trobat?
Bueno, sí que ho han trobat. El que passa és que no estan com jo buscant una història d'amor romàntica, a banda de que alguns no, perquè això també... Alguns també estan tan perduts com jo. A vegades atraiem justament gent que està igual de traumatitzada que nosaltres, per bé o per mal. És a dir, no, vull dir, això que diuen, jo crec que hi ha un punt de veritat. Sí. Si tu tens molta inestabilitat i terrabastall intern, pel motiu que sigui, perquè has tingut una infantesa traumàtica, o potser no has tingut cap infantesa traumàtica, jo no he tingut cap de traumàtica, però si tu ets una persona insegura que no sap què vol, el més probable és que, oh, sorpresa, et trobis en parelles sexoafectives una mica iguals. Clar. En general va així, no? I a vegades tinc l'ansió que a la que estàs una mica millor, ets una mica més conscient, els rius que tens són una mica... Millors en el sentit de que ja no hi ha aquella taradura. Aquella bogeria, vull dir que ja hi ha una mica més d'estabilitat. Això no vol dir que et casis amb ells, però vull dir que hi ha gent, no? Tinc aquesta sensació, almenys, de dir, hòstia, si et sents una miqueta més centrada, doncs trobes gent que potser ja no està tan traumatitzada. No sé. Ah. I eren tios que estaven en la mateixa situació que jo, en el fons, bueno, molts d'ells.
És que no t'hi sent... jo crec que no t'hi sents atreta, ja. És a dir, quan no estan, diguem-ne, vibrant en la mateixa sintonia que tu, a nivell de traumes, per exemple, jo crec que tampoc et sents atreta ja per aquella persona. I això del magnetisme vincular, sí. La gent que ens atrau, no? Jo crec que moltes vegades hi ha el tema de l'atracció, per això que dius, de gent que vibra com tu, diguem-ne, però també molts cops hi ha allò de les polos opuestos, que això també jo ho he vist molt.
Bueno, clar, l'ansiós i l'evitatiu.
Exactament.
Això deu tenir alguna cosa d'astrològic, també.
Totalment.
No?
O sigui, ara...
Bueno, però això la psicologia ho diu. O sigui, al marge de l'horòscop o les...
Tothom.
Clar, no, és que jo faig astrologia psicològica, llavors a mi el que m'interessa és només aquesta part, la part psicològica de les cartes natals. Llavors hi ha una part de quan fas la sinastria, que és una tècnica que el que fas és agafar dues cartes i sobreposar-les, en el sentit de veure quins punts es toquen per saber quines parts activa una persona de l'altra i viceversa. Llavors, moltes vegades, el que hi ha allà és, si jo soc una persona que m'ho invento, estic molt cristal·litzada en pues, seguir les dinàmiques tradicionals i no incloure cap tipus d'innovació a la meva vida, és com estic rebutjant una part que tenim tots, que és la capacitat de canviar. Vale, pues llavors, de cop, pues, em lio amb el tio que no vol cap compromís, que és el més, jo què sé...
Ja, que tu ets la més convencional i de cop et sents atreta. Exacte. Per això. O al revés, a vegades, no?
Que també... Exacte. Sí. Llavors, crec que això, perquè aquí hi ha el repte d'aprenentatge de jo necessito una mica d'això i tu necessites una mica d'això, perquè a ell li agrades tu, també. Llavors, aquí...
Clar, perquè li falta aquest compromís, que no el vol, però, clar, n'hi falta una mica, no?
Ai.
Està bé, això, no ho sé, no?
Tiempos fluidos.
Mm. Bueno, en tot cas, no sé, escoltant-vos sense haver llegit els llibres, i a mi el que em fa pensar, no sé si l'audiència escoltarà el mateix, però que hi ha un punt bastant valent, no?, amb els vostres llibres a nivell de despullar-se, de com us dèiem abans, o dèieu, de bastant collita autobiogràfica de vivències pròpies, segurament en formats potser diferents, o no, no sabem, a l'escriure, però bueno, que és exposar-se. I això és
clarament.
És, bueno, jo ho veig com algú valent, a part, com dèieu, pues, segurament fent-ho des de ser dona, bueno, pues, té la seva...
És molt alliberador, també.
És
terapèutic per tu i a la vegada t'insufla la pròpia... És a dir, la mateixa teràpia després és la que et dona la valentia per poder portar-ho...
Et cures una mica més.
Sí.
Jo amb el primer llibre que vaig fer, que no tenia res a veure amb això, però que també partia d'una inseguretat totalment lligada a aquesta, tot i que més biològica, vull dir... Era el preu de ser mare i anava sobre la donació d'òvuls. O sigui, realment allò era una investigació sobre la donació d'òvuls des del punt de vista de la reproducció, i parlava amb ties que havien donat, parlava amb ties que havien gestat amb els òvuls d'altres, parlava amb metges i tal.
Destapaves el business,
però
no?
Però què hi havia? Ah. Sí, però la pregunta que hi havia allà darrere, i mira que jo era bastant més joveneta que ara, era com la maternitat, i ser massa vella o massa jove per la maternitat. I és curiós, perquè jo en aquell moment era més jove que ara, però va ser una mica com que jo vaig fer aquest llibre que directament no anava sobre la maternitat, perquè era una cosa concreta que a mi m'interessava també a nivell ètic, que és això de ser mare amb els òvuls d'un altre, el negoci o no d'això. M'obria moltes preguntes molt guais, no? Però el gran dilema sobre la meva possible pròpia maternitat, un cop haver escrit aquest llibre, va ser com... és igual, tant és. I ara, o sigui, al meu voltant hi ha dones, noies, que, amigues meves, que són mares i tal, i no sento una terrible angoixa, saps? És com si en aquell moment, sí, una miqueta, i ja et dic, no té res a veure, perquè aquell sí que no era en primera persona, vull dir, no, perquè a més jo tenia ganes de fer una cosa més científica, que en aquest No, en aquest no, ni és, no és, és un absolut científic.
És més literari, com si diguéssim, o més...
Sí,
no?
I a més jo tampoc
més
tenia...
filosòfic, allò era una cosa més acadèmica o més periodística,
i...
no?
Sí,
no,
allò
no
era molt més periodístic, i aquest altre no és periodístic. Però sí, cura. Sí.
Cura. Jo vaig fer un procés de purga interna molt bèstia. Jo ho vaig veure, per exemple... O sigui, vaig canviar hasta hàbits de la meva vida, tota la part de... Per exemple, em vaig treure totes les aplicacions de cites.
Ah, ja ho vas dir, això.
Me'n vaig treure totes, o sigui, de... O sigui, ja està, m'estic adonant que estic entrant en aquest joc, estic cansada d'aquest espai, estic cansada de tota la violència que rebo en molts sentits entrant en aquest espai, i me n'adono que només hi sóc perquè hi ha aquesta premissa que si estàs soltera has d'estar fent alguna cosa activament per deixar de ser-ho,
yeah.
I has d'estar fent alguna cosa activament per follar a catxo, i has de fer alguna cosa... O sigui, Tot això està allà damunt de la taula. O sigui, jo recordo haver tingut converses amb amics meus, no? Del rotllo de bueno, i què? No?
Yeah, I què?
Sí que... I
fa pal, eh?
Fa pal, això. És tremendament pesat. I llavors de mirar-ho i dir, i què de què? Bueno, què?
Volen aventura, volen tot el que ells no estan vivint, els fills sí. de puta. Perquè ells, en la seva enorme seguretat, és com, va, distreu-nos, no? I vaig veure una tia per Twitter que deia, ja prou, a partir d'ara, a totes les parelles que vegi, quan em preguntin això, els diré, qui de vosaltres és el que vol el poliamor i qui se satisfà, no? O aquest ja te la xupa bé? Ja te... No? Bueno, vull dir, és que clar, no. Oi, ens semblaria inadmissible, perquè evidentment és l'espai d'intimitat de la parella i per això et sembla una cosa lletja que no faràs i que com a molt preguntaràs al teu millor amic íntim de dir, escolta, com vas, no amb la parella, però vull dir, no ho faries així a sac. I en canvi, amb la solteria això no hi ha cap mena de pietat.
Ja, bueno, ja, no com, només com de preguntar...
Per distreure, no? Com dir, va,
clar, perquè és divertit, jo ho entenc. Jo ho entenc.
Però no només de preguntar, sinó després de sobreentendre que si ets solter tindràs una vida de sexe i desenfreno cada divendres, dissabte i diumenge. I llavors hi ha una part aquí, jo recordo que aquest amic que m'ho va preguntar, a més era un grup que eren tot tios i jo. O sigui, és un grup d'amics que són tot tios i jo, vale? I jo li vaig dir, dic pues mira, tio, fa... 4 o 5 mesos que no em menjo un rosco.
Decepció, no?
I tio, és... home, i em diu... Home, Núria, no pot ser això, però what? Preocupat, o sigui, preocupat del plan de dir, home, no pots anar per la vida estant 4 mesos sense menjar-te un rosco.
No, però perquè si existeix moltes altres tipus de sexe, no?
El que?
El sexe amb un mateix i aquestes
no,
coses.
Bueno,
i
tinc
no,
tot, un capítol, dir... tot un capítol al llibre parlant de la masturbació.
Home, o sigui, és que està tot... molt bé, això és, un... això és important, el tema de la masturbació, perquè més crec que els tios a vegades en pequen. Sí, no, com
que han d'abusar-ne, vols
no,
dir?
No, però perquè el porno i tal ja de seguida socialitzen una miqueta molt en masturbar-se i en canvi les ties massa
com?
Poc. Ai, a veure, era típic que els tios quedessin per fer-se palles i en canvi...
I per mirar porno, jo me'n recordo, jo me recordo sí, això els sí. de la meva classe a l'insti.
Sí, els meus també, i vull dir... I en canvi les ties això... Ara, sí que és veritat que les maquinetes aquestes per vendre... potser han jugat una mica a favor de la masturbació femenina, tot i que no és per ajudar les dones, és per vendre, no? Però vull dir, hòstia, home, està però... molt bé descobrir el plaer sexual femení al marge del terrabastall amorós de et penges i no et fan cas, o al contrari, estàs amb un tio que te la pela i dius, bueno, va, mira, bueno, en fi, està bé, follem, però no m'agrada, no? Estar al marge d'això, poder aconseguir el plaer al marge de les interaccions, és una cosa bona, que els
pràctica,
tios han
no?
fet més que les ties. Ah.
Tornant a lo que deies abans.
És pràctic. No dic que substitueixi ni l'efecte, ni que... I pots seguir buscant o no parella igual, però, hòstia, està bé aprendre a tenir plaer amb tu mateix. És primordial separar el sexe de la relació obligatòria, no? Del... contacte obligatori constant amb tios diferents o...
I que després tota la gestió que facis a nivell personal de la teva pròpia masturbació, després això, quan arriba una segona persona, passarà al camp de la segona persona, em refereixo, que masturbar-se, clar, ja o sigui, et coneixes molt bé, saps més com va tot, tal, i llavors arriba l'altre no, esto así, más así, más así, saps? I tota la part, o sigui, hasta faig tot una, hi ha tot un espai que parlo només de la vagina.
Clar, bueno, jo, perquè és que al final llegir... te n'adones que ha sigut un espai que és el que deia, o sigui,
desconegut,
que per pudor o per el que sigui no es compartia ni tal, el que perquè ara representa que ha canviat això, no?
Bueno, però
no
hi ha
sé
molt...
fins quin punt, realment,
no.
Tampoc, no.
Jo crec
no,
que les ties
que
encara
va,
no ho coneixem. No coneixem la nostra vagina. Jo et juro que vaig llegir aquest llibre, vaig a dir el títol i la d'allò, perquè, clar. Senyores, compreu-vos totes aquest llibre, i senyors també, que us anirà bé saber-ho. Llavors, es diu Vagina, No sé si està en castellà.
Fàcil de recordar, eh?
Vale? Sí, vagina, vale? Vagina.
Títols pràctics, també.
Naomi Wolf, es diu la tia, vale? I aquesta senyora, que era una periodista dels Estats Units, es va dedicar a fer
fotos,
un recopilatori de tots els estudis que s'havien fet sobre sexualitat femenina per treure uns grans titulars de com funciona la sexualitat femenina i la vagina. Vale? I aquesta tia té unes tesis que jo llegia al llibre i em venien ganes de plorar. I de cop pensava... Ara ho entenc tot. O sigui, contextos amb els que m'havia trobat al llit que no sabia explicar perquè em sentia d'una determinada manera.
Sí,
brutal, brutal. I llavors jo em va semblar tan heavy metal que vaig pensar, això s'ha de posar aquí. Per què? Perquè, clar, les solteres tenim... Lo més probable és que tinguem sexe més aviat esporàdic. Per tant, sexe esporàdic vol dir amb persones que no ens coneixen a nivell de com va, i per tant nosaltres allà hem d'estar superatentes per posar límits, perquè més aquest sexe esporàdic, si més a més va carregat de tota aquesta masculinitat tòxica de cosificar-te i tal, una de les coses que deia la Naomi Wolf que em va flipar, no, és que la vagina té memòria i la vagina és capaç de detectar quan la penetració que hi està havent és en presència o sense, que aprofito també aquí que tinc aquest altaveu i d'allò.
I hi ha uns quants homes que ens escolten.
Que hi ha uns quants homes que ens escolten.
Vol dir que si li importes una merda es nota i la vagina ho nota.
Exactament. Clar, llavors aquí la vagina com a absorbidora d'informació...
S'ha de distreure per adorar més, perquè si no...
Com a sistema
nerviós... No, però és que això ho havien... O sigui, això que us estic dient, aquesta senyora no va treure de la seva d'allò. O sigui, va recopilar tots aquests estudis i va treure uns titulars. Llavors el que venia a dir és que la vagina nota quan la penetració és amb una... Hi ha un reconeixement i un nivell de presència, vol dir que el tio està allà, que està allà. Està allà i et veu a tu.
Desitjant en aquell moment.
Exacte.
No, ja.
I et veu, o sigui, veu en plan de, sembla, estic follant amb tu.
Que sembla algú obvi, però...
No canalitzant les seves fantasies. A més, això la gent en general ho nota, també perquè jo he estat a l'altra banda algun cop, que estàs amb algú i en el fons el teu cap està amb una altra persona o amb diverses fantasies perquè no acabes de... Vull dir, I l'altra persona sempre ho nota, dius, merda, ja ho ha notat.
Total.
Perquè també passa... O sigui, per això és acceptar que són moltes coses al mateix temps, no?
Sí.
O sigui, que al final tampoc li han donat tan pes. No ho sé, vull dir, està clar que si ho fas com per sistema, fes-t'ho mirar,
clar,
no?
Però
que al final està clar que tens relacions a vegades que desconnectes perquè és que et pot passar o no sé. Vull dir.
Però hi ha una part que s'han naturalitzat determinades pràctiques i les mateixes dones permetem d'alguna manera determinades pràctiques que no ens van bé. I quan dic no ens van bé és que ella parlava, per exemple, una cosa que també em va flipar, que te cagues, que era com, diu, la vagina té un doble moviment. El primer moviment és... m'estic liant amb tu, això s'està escalfant, vale? Ens anem al llit. I en aquest primer moviment és com si el primer que fas és tovar-se. Això fisiològicament parlant, el primer que fas és tovar-se. Però després hi ha un segon moviment que és una sensació que... No, que és ara estic preparada per ser penetrada. Una cosa és m'estic lubricant, m'estic estovant, però no és estic preparada per ser penetrada.
No,
i el tema és que ni les mateixes dones molts cops notem quan hi ha aquest segon moviment, no? I llavors, o sigui, són
perquè,
tota una
perquè
sèrie...
ningú ens ha, o us ha educat amb això.
Exactament.
El que parlàvem l'altre dia també a nivell d'educació sexual.
I això no,
que no
o perquè
plan.
Tenim una mica situat a dintre el donem-li plaer ràpid, va a ell. O sigui,
sí,
perquè una
exacte.
Mica... No és tant culpa a vegades del tio en concret...
I
a vegades ets tu mateix, o sigui, si tu a aquest tio li diguessis ai, un moment, ara fes això i tal, potser funcionaria, però tu hi ha una mica aquella sensació, no?, que és com, bueno, va, ell va molt catxondo i vol això, doncs vale, doncs és igual, no?
Fa massa estona que et toca ja.
Fa massa estona que et toca. I potser si et comuniquessis, doncs sí, perquè a nosaltres també ens agrada follar, vull dir, a vegades, a més al contrari, jo fa poc estava amb unes amigues que porten 1000 anys en parella, algunes tenen fills i tal, i clar, veia com el tema contrari del pal, buah, és que clar, quina mandra follar, és que fulaneta, tal. Jo pensava, merda, no és el meu cas, no és el meu, clar, però perquè el context és diferent, no? Vull dir, això, tios i ties, suposo que si tens una relació molt llarga, doncs, evidentment, és més...
Monòton.
No, però em quedava parada una mica de dir, hòstia, és que clar, això és tot un tema, vull dir. I si no hagués estat parlant amb ties que tenen parelles de llarga durada, per mi això no és un gran tema, que ai, no tinc ganes de follar, perquè clar... Quan no és una cosa que no tens assegurada i que no t'has acostumat a la persona i t'ha arribat a fer mandra, o sigui, són moltes voltes.
Sí, estic fent senyes i per això hi ha hagut un moment de silenci, perquè són tres quarts, posem el tema aquest de la Nina Simone, ens relaxem i entrem a fer conclusions, no? O què, Ernest?
Sí, bé? Sí, sí, anirem baixant i després sí, i també, bueno, comentarem alguna...
Bueno, ens haurem de dir on, podem, exacte, on aniran coses. A signar llibres a Sant Jordi. Ui. Unes i altres, i si no, pues, si no tenen moltes cites encara.
Hòstia, no, aquesta, no ho sé jo,
eh? En aquesta promiscuitat literària, pues, també els podem convidar a la nostra paradeta, que vinguin allà.
Correcte.
Si volen.
Que recordem que estarem a la plaça de George Orwell. El Trippi. El Fruto Prohibido, el còmic de Liv Stromkis, que hem comentat aquí algun cop, també és una referència sobre la vagina i la història d'aquesta. Molt interessant, per cert.
Molt bé. Doncs mira, sentirem la Nina Simone.
És un gran tema. Digues la és molt llarg, eh?
Sí, no el posarem tot, em sembla. Ja ho he vist que és molt, molt llarg.
I wish I knew how it feels to be free. És molt interessant això, sabent la seva història, a més, també.
Molt bé. Vinga. Un gran piano. És un directe a Montreal de l'any 76. Crec que no havíem nascut. O sí?
No. No,
ningú de nosaltres.
Rasquis,
no m'ha agradat que em miressis a mi.
No, perquè ja ho sé i ja ens... Perdona, perdona. Ei, no em sona. No és aquesta, la Nina Simone és una altra. Però bueno, la deixem de banda.
I aquí seguim, a l'Assemblea Majares.
Sí, ui, tinc els autors.
Amb la Núria Viladomat, amb la Júlia Bacardit. Donem una mica d'informació pràctica i bueno, farem algun comentari que creiem que també interessant, perquè al final avui és que estan sortint coses molt interessants quan estan els micros baixats.
Avui se'ns farà molt curt el programa.
Sí, no ho dubtem. Clar. Un dietari sentimental, Júlia, tu l'has tret amb Medusa Editora,
sí,
editorial, i la Núria va treure, o bueno, ha publicat Solteres Encantades amb Angle Editorial, tots dos llibres publicats en català, que a més ara és un tema que estàvem xerrant, i que bueno, sigui la temàtica que sigui, bueno, pues a vegades pues, encara sembla mentida, però que s'hagi de batallar o justificar el poder dir que un vol crear o vol difondre idees amb la seva llengua, no? I amb això sembla, per lo que ara estàvem escoltant, que també heu coincidit en, bueno, tant amb la voluntat de fer-ho com en la incomprensió de certa gent, que esperem, suposo, que és minoria, però que al final ja està allà, no?
Sí.
I bueno, pues des d'aquí, un dels pocs programes que es fa en català, a Contrabanda, ho hem de dir, no passa res, però és una realitat.
I són bastant bilingües, també.
No? Sí, també depèn del moment. Però bueno, que també està bé també ressaltar-ho, no? Pues que coincideix que heu tret dos llibres que són trets en català. I bueno, dit això, també aprofitem que se'ns acosta a Sant Jordi, i no perquè sigui Sant Jordi, però acostuma a ser un moment on potser s'acceleren presentacions, etc. Si voleu aprofitar i dir, no sé, qualsevol informació
és que vols
o si
que...
teniu o no, o almenys recordar presència, bueno, ho hem criticat d'alguna manera, però bueno, que s'ho es pot trobar, no? Alguns llocs, sí, associats, sí, els llibres sí. També són fàcilment ubicables, suposo.
Els llibres estan, bueno, almenys els solteres encantats, normalment quan algú l'ha volgut comprar l'ha trobat fàcilment a la llibreria. I després xarxes socials, sí, el perfil de com a autora, diguem-ne, és Núria Viladomat a Instagram. I llavors el perfil com a astròloga és la Lluna a la Pruna Astrologia, que és un perfil que vaig muntar fa un any. I que ha pujat com l'espuma i és astrologia en català. O sigui, és el perfil d'astrologia que a mi m'hagués agradat trobar en el seu dia.
És que
dia.
És la cosa, és la cosa.
Clar,
no, i a més és que fa molta ràbia, perquè fas coses en català i... De fet, és com si et diuen, per què ho fas en català, fes un castellà? És com, mira, tio, creeu vosaltres coses. O sigui, no agafeu el meu cervellet i l'espremeu. Ei! Espavileu.
A part que és un argument molt feble.
Espavilin ells, tio. És que em fa molta ràbia. Vull dir... Però si a més ja està ple de coses d'astrologia en castellà, de fet.
I no només, bueno, astrologia i tot. O sigui, tot està més en castellà. I hi ha una part aquí, crec, també, que la cosa aquesta de... És que, per què no ho fas en castellà? La pregunta no és per què no ho fas en castellà. O sigui, sinó com... És que lo raro és fer-ho en castellà, m'explico? Estem en aquesta dinàmica de desnaturalitzar el que surt de manera natural, que és fer-ho en català. I després també molts cops de menys tenir la pròpia... o sigui, per què aquesta ànsia d'anar a més i que arribi a més i a més gent? Joder, bueno, tio, que som molts catalanoparlants.
Bueno, suposo va lligat a coses que hem parlat al principi del programa.
Va lligat a la falta,
no?
D'autoestima. Bueno, ja. Falta d'autoestima. És patètic. O sigui, ens hem acabat creient això i no. I a més, jo sóc la mateixa narco que era. Prou, no em convenceran que no es pot ser internacionalista per ser catalana. No em convencerà ningú. Tinc 31 anys, prou. O sigui, no m'ho passo. I jo m'he passat la vida a la CNT amb tot de senyors grans que em parlaven en castellà i em parlaven del zumo de cebada i jo m'ho creia. Vull dir que, a veure, que he passat per tot arreu, que no passa res, però que no m'enredaran.
Bueno, tu, Júlia, també fàcil se't pot... Bueno, jo crec que et troben a xarxes socials, no? O se't troba el llibre també,
sí.
Recordem-ho.
Un dietari sentimental, Júlia Bacardit a Twitter i a Instagram. Busquin-me, si volen.
I important dir-ho, totes dues podcasteres, amb els vostres respectius podcasts, amb els respectius temes, temàtiques, també us podem recomanar, no?
Sí, jo soc la meitat de les golfes, un podcast que faig amb l'Anna Pazos, la meva amiga i sòcia full.
Anetet, no? Molt bé.
Sí. Bueno, la teva parella radiofònica, veus?
La meva parella radiofònica.
No et
les golfes perquè ho feu unes golfes.
No ho fem sempre a casa d'ella. Són unes golfes metafòriques i nosaltres som unes golfes. Aquí sí que accepto el mig castellanisme.
De golferia ens agrada per les majares. Però, i Núria... Ja ho has dit abans,
el
de fet,
podcast,
és el mateix.
Sí, el podcast que el teu perfil. El trobareu a Spotify, el de La Lluna a la Pruna, i és un podcast que faig mensualment, que el que faig és parlar del clima astral d'aquell mes, bàsicament, i llavors aprofito el clima astral com a excusa per parlar del clima astral, vol dir...
Mercuri retrògrad,
que és el gran titular, eh? O sigui, la majoria de gent quan parlo d'això em diu Mercurio... No, no em diuen Mercuri retrògrad, diuen Mercurio retrógrado.
Però què vol dir Mercuri retrògrad? No res.
La part difícil és el Mercuri o el retrògrad, les dues.
No, em fa gràcia les dues, ja, no? Ja. Els retrògrads són les persones, no?
Bueno, de fet, hi va haver, o sigui, el vuitema, el millor eslògan que vaig veure al 8M, que em va fer plorar del riure, i el vaig publicar, perquè vaig dir, una paia allà a la Puerta del Sol, que portava un cartell que portava "Dice Mercurio que el retrógrado eres tú". I vaig pensar, bravo, la paia aquesta, bravo.
Samarreta,
i,
no? Per fer una samarreta.
I no, retrogradar vol dir, és un efecte òptic que es dona per la posició on estem a la Terra. De vegades l'òrbita dels altres planetes dona la sensació com si el planeta de cop es parés i comencés a anar enrere en comptes d'anar endavant. És el mateix efecte òptic aquell de les rodes del cotxe, sabeu quan vas per la...
Sí,
és una mica el mateix. El que passa és que psicològicament quan passa això hi ha una retrogradació, la funció psicològica que representa el planeta, diguem-ne que és com si se sotmetés col·lectivament a revisió. Llavors és el típic, tothom se'n recorda de Mercuri Retrogrado perquè, ai, els telèfons peten, els no sé què, no sé què.
Els telèfons més... peten, uau.
Els telèfons peten, els mails no arriben, hi ha mals entesos, els transports no funcionen.
Tot
el que és comunicació, traspàs d'informació, transport...
Perquè Mercurio, el dios de la mensajeria.
Ara, molt bé.
Uau, sí que saps cosa. Eduardo Manos Tijeras.
Pues parlant de...
Soc lletra ferit, també, No tant.
Doncs parlant de podcast, jo sí que no em volia despedir sense dir que...
Estem despedint?
No, però bueno...
Ja toca, ja ho saps, eh? No podrem fer gent d'avui tampoc, no passa
bueno,
res.
Un parell de coses sense el temps d'ahir. I Mercuri potser ens permetrà allargar-nos un parell de minuts. Ahir jo vaig anar a veure alguna cosa que em va sorprendre molt, feia temps que no em sorprenia.
Home, clar, és a fer crònica.
Amb un format híbrid,
espectacle.
Amb aquests noms que ara es porten ara, que és un espectacle que es diu La mort del gènere, o és un radioshow. Hi havia moltes podcasteres, dones i trans, pues, bueno, debatint o parlant, pues, en tot el que diu el títol, La mort del gènere. Ara no ens allargarem, no sé si això ho repetiran, es va fer, és una producció que es va fer a l'auditori, no direm també des de quina podcast o ràdio...
Per què no?
Digueu. Bueno, però la gent ho pot buscar, però sí que en format, bueno, curiós, la cançó que hem escoltat abans de les slides de Typical Girls va sonar allà, i ara ficarem que anirà sigui breument per dir quatre coses d'agenda mentre sona a un altre clàssic d'alguna altra dona que forma part de la història de la música que també al seu moment pues, va a xerrat de coses que hem parlat avui, que era la Grace Jones, Libertango. I parlant de retrògrades, en aquest radio show d'ahir es va parlar molt de retrògrades. No els hi donarem més eco avui.
Jo no es veia.
Agendeta ràpida, coses que, mira, retrògrades estàvem parlant. Una convocatòria curiosa que ens arriba del barri de les Corts. Es veu que ha estat circulant un vídeo d'un mossèn d'una església que està llançant una campanya, es diu 40 dies per la vida, organitzant a veïnat perquè per torns vagin davant de clíniques que ells li diuen abortorios. I pues, altra gent s'està contraorganitzant i ha fet una convocatòria, una caçadora a favor dels drets sexuals i reproductius davant d'aquesta onada, d'aquesta ofensiva, a la plaça Concòrdia de les Corts el dia 30 de març a les 18:30.
Una altra cosa que us anunciem és el cabaret poètic o musical que haurà a mitjans d'abril, fa una setmaneta, o sigui que es podeu ja pensar coses també per venir a recitar, no? Aquí, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que ens acull, i la gent del col·lectiu d'Agitat Gràcia, el grup de teatre a la Bartola, aquí hi ha una posta en escena de Vertedero, de Moi Rojo. Vinga. Toi aussi, tu détestes la vie.
I com sempre també a vegades anunciem el que fan les nostres veïnes, l'Ateneu Veí del nostre mateix carrer. És curiós que en un mateix carrer, tampoc superior, no és la Diagonal, el Reina Amàlia, hi ha dos Ateneus.
Més endavant vas del carrer, també hi ha altres Ateneus.
Pues, clar, l'Ateneu del Raval, per exemple,
el
carrer Reina Amàlia.
De comunista, moltes coses.
Un carrer, Reina Amàlia.
És com tot el dels moviments socials o de les associacions.
La monarca, la Reina Amàlia, estaria orgullosa. Doncs pues el seu vermuteneu solidari d'aquest de Benvinguda Primavera, que fan jo crec que és mensualment, aquest dissabte 1 d'abril és el següent, hi haurà múltiples coses, senyorita Júlia i Susex tocant a les 4:30 i les nostres amigues de Cumbia Caos, amb la seva convidat protesta a les 19 hores aquí al Reina Amàlia 3.
Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Bé, ja que hem parlat de llibres i...
contrabandistes.
I contrabandistes, doncs el nostre company, que ja tampoc està aquí a la ràdio, que és en Juan Camós, Juan Nicho, altrament conegut, em presentarà el llibre És com evitar tu suïcidio, el 31 de març, a la llibreria Rosa de Foc, al carrer Joaquim Costa.
Quins temps els d'Este lado de la tumba, eh?
Sí. Ui, què ha passat? M'he carregat el tema o t'ho has
jo,
carregat
jo,
tu?
Jo, he estat jo. Ah. Ui, perdoneu.
No ha passat res.
I res, fem l'última combo també d'un col·lectiu col·lega, amic, que és el, la Dinamo Espai, allà al Nou Barris, al barri de la Prosperitat. Compleixen 10 anys d'autogestió i resistències.
I ojalà estem vivint fins en 15, també.
També, uau. Des d'aquí les felicitem.
Clar. I fan un concert, no sé quan era, aquest justament, la setmana que ve, em sembla, no?
Sí.
O era aquest cap de setmana.
Fan un concert benèfic, va, ho direm, el dia 1 d'abril, concert benèfic per allà, ojalà estem a Ibiza, i és al Pumarejo, a l'Hospitalet. Però bueno, el cas de la Dinamo ho fan al Casal de la Prosperitat, justament on va muntar el bolo fa anys amb la gent de l'Espantinat Lula, i actuarà, hi haurà mogudes, com fan ells habitualment, fomentant l'autogestió, el Do It Yourself, a partir de les 7, i a les 8 hi ha diversos concerts, i entre molta altra gent tocarà Atomizador, Arquea Col·lectiva, etc etc, i una banda que es cura, és molt curtet el tema, l'escoltarem ara per despedir-nos i potser el deixem en que no es gravi. Doble A es diu aquesta gent, la cançó és A Cap Colau, és curiós, fa algunes referències a Vallcarca, i bueno, vaig veure ahir l'alcaldessa, l'Abat, i la vaig veure en el Radio Show, perquè hi era,
Sí, a l'auditori.
Sí, temes de campanya, i no era l'única, hi havia alguna altra regidora.
Sí, era un acte de campanya, res, digues. No passa que no sé, res, ho pots dir directament.
Jo encara estic analitzant
és que aquestes
que
coses...
De...
Sí, eh?
Com absolutament
però, totes les coses familiars.
És que aquests mesos que venen, sempre hi ha la línia aquella fina que no saps mai,
Bueno, també van fer una moguda antiracista aquí, com molt de l'Ajuntament i tal, guapíssim, m'hagués encantat anar-hi, perquè a més cantaven les seixistes.
Però ahí estava.
A veure, d'entrada em va flipar. Dic, hòstia, que guapo, llàstima que no hi pugui anar. També hi havia un monologuista així com d'origen marroquí que no l'he sentit, i a mi com que m'agrada molt l'stand-up comedy en general, dic, hòstia, seria guai, no? Però sí que em va passar pel cap, era una cosa molt allò, molt de l'Ajuntament i tal, dic, hòstia, potser campanya, no? I em quadra molt bé perquè el vot de Colau és molt justament, no? Pues, l'antiracisme, les dones...
Bueno, en tot cas, ara ens esperem amb aquesta cançó. Però abans agrair moltíssim a la Núria i la Júlia, una sort, se'ns ha fet curt, i res, espero-vos.
I us repetireu quan facin més llibres, ja ho sabeu, que aquesta és la casa de tots.
Ha estat un plaer, nois. Moltes gràcies. Molt bé.
Important el plaer.
Súper.
Vinga, va, a Cap Colau des de...
Sí, jo tenia un tema que també de la Núria, però el ficarem després, ni que no estigui en el programa.
Ai, sí.
Perquè ja que està preparat, sentim-lo, no?
No pateixis, eh? Pues ja, si no...
No tenim problemes, no tenim veïns. Bueno, ara potser sí, perquè ara tenim molts podcasts que remetem d'altres ràdios lliures.
Bueno, podem deixar aquest.
Podem posar els vostres, també.
Sí, podem deixar...
Però això decideix el Dios Contrabanda.
Podem deixar el doble A per d'aquí dos setmanes, no?
Però posem-lo. Vale,
pues vinga, som-hi, va.
Vinga, no ens allarguem més.
Vallcarca 2019. La fusteria sota el pom-pom-pom. A cap de 13-12. Esto se llama A Cap Colau.
¡Vámonos!
Para todos los días en la futería. Se ve en las calles, en el baño, con el prueba día. Dicen que la han visto allí, toda puta el otro día. Arreglando ella sola el tejo de la futería. A veces se fue al barrio a la fucking policía. Amo con los pintadas que se curan con mis niggas. Yo no hago mucho caso de lo que dice la gente, porque le va el caca prima, yo dije el presidente. El presidente Chori presidente.
El Chori es el president. Y no mueres tanto que pareces una narco macho. Si te echan de Valcarca te puedes ir a la tacho. Deja de ese rollo velo diciendo que eres paleta. Eres tú el que le ha robado al solo la bicicleta. En la riera, 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 en la riera. La gente se va a echarse unas birras a la riera, pero todos saben bien aquí quién manda en la riera. La gente se va a echarse unas birras a la riera, pero todos saben bien aquí quién manda en la riera. Eura negra, ¿quién manda en el barrio, bro? Eura negra, ¿quién manda en el barrio, sis? Eura negra, ¿quién manda en el barrio? En el barrio, Eura negra. Y el presidente, Chori presidente. El Chori, motherfucking president.
La asamblea
de Majaras. ¿Con quién?
¡Ha venido!
Toda puesta el otro día, arreglando ella sola el tejado de la putería. En la riera, 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 en la riera. La gente se va a echarse unas libras a la riera, pero todos saben bien aquí quién manda en la riera. Va a echarse unas birras a la riera, pero todos saben bien aquí quién manda. Eura negra, Eura negra, ¿quién manda en el barrio, bro? Eura negra, ¿quién manda en el barrio, sis? Eura negra, ¿quién manda en el barrio? En el barrio, Eura negra. Asamblea Libertaria de Valcarca, manipulan al barrio desde 2012.